Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
En ser invisible, implants de càrrega immediata, demana la teva primera revisió gratuïta a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics. Perquè, quan estàs bé, somrius.
Reservar els teus llibres a text per a la pròxima tornada al col·legi té premi.
Un 10% de regal per a les teves futures compres de papereria, material escolar, motxilles.
I a més, ja pots bescanviar el teu val escolar.
I fins la tornada.
Consulta les condicions al Corte Inglés Bonès.
Les teves compres de tornada al col·legi a la botiga web i app.
Que el teu cotxe et manté el seient calentó? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Después nos cuentas más anécdotas, Lorenzo, ¿te parece?
Fue Miss, antes lo comentábamos con Santiago Segura, desde hace muchísimos años.
Seguro, el Santiago Segura me sirve para llamar a los restaurantes.
Hola, chavales, soy Torrente.
Porque la radio es así.
Mario, seu un moment,
sisplau.
No, seu. Hola, Joan Jopallàs.
Què tal? Què tal?
Hola, Miguel Rico, com estàs?
Hola, Segurola, què tal?
Molt bé.
No sé què tal, Sander, perquè jo pensava que és el club esportiva, si no és el club normal, baixeta i tal, de to.
Noi. Solta, ja... Se'ns va jubilar el Sergi Busquets. I el Xavi porta, des de que se'n va anar, dient, vull un mig centre. I li diuen, no hi ha diners. No hi ha diners per un mig centre.
Però què li diuen això?
Jo crec que li diuen això. No hi ha diners per cada vegada. Anem a buscar un de més.
Però diners primer no hem de valer, perquè si no l'havíem fet a la
Cardà 1, que costava 60 quilos.
Li diuen que no hi ha diners i que per fer la transició entre els mig centres que venen del planter, que n'hi ha uns quants que tenen bona pinta, i que estiguin prou madurs, doncs agafar un mig centre de preu baix per fer aquesta transició...
Oriol Romeu, no?
Oriol Romeu, bàsicament. I
que el passant és sentir que en tinc l'emprenyada del Girona.
Bueno, sí, però... El Girona pot estar emprenyat en raó, però el Girona li té marcat un preu a l'Oriol Romeu.
Clar, total.
I punto. Clar. I el que jo entenc perfectament és que el Girona digui, bueno, escolta'm, tu el vols, i jo també, el jugador és meu, aquí marque 8 milions, si vens amb els 8 milions, pagues i si no fora.
És una oportunitat pel Girona per demanar jugadors.
Sí.
Perquè el Barça en té uns quants per...
Però si podria haver donat abans, també t'ho dic, eh?
El Girona. El Barça ho ha fet sempre, els equips catalans no els hi ha deixat futbolistes.
Així està, comparativament. Però, de totes maneres, a les 11 i 2 minuts, deixa'm dir que hi ha un problema, que és que avui miren els números. El Barça comença... Ja, tot això d'avui és perquè el Barça comença per temporada avui. Mm-hmm. És que és molt bèstia. L'alegria que em dóna que el Barça comença a entrenar-se avui. Com bé saps que ja m'ha...
Sí, que també fa un temps molt agradable.
Estem a prop ja del primer títol... Ja, en fi, ja a la Supercopa d'Espanya, bueno, això que trigarem més, encara que deu haver-hi primer de títols i coses. Ah, bueno, de títols ja primer, bueno, una cosa a Anglaterra, i després hi ha la Supercopa d'Espanya, que molt bé la UEFA, fent jugar un 16 d'agost, la final de la Supercopa d'Europa entre el Manchester City i el Sevilla jugarà a Atenes.
Sí, un lloc.
Sigui un lloc.
La Lliga Espanyola, recordo que comença el cap de setmana del 12 d'agost.
El 12 d'agost comença.
Que hem normalitzat això. I
és una, no, bueno, és
una adaptació a Europa, però clar, sense tenir en compte que aquí fa una calda que no es pot sortir al carrer. Sí, sí.
12 d'agost.
Sí, sí.
Bueno, doncs avui comença...
El pròxim Mundial, 48 d'equips, o sigui que sí, paralitzaran 10 mesos les lligues per anar fent les marranades aquestes que fan.
Deixa'm dir que hi ha 27 jugadors entrenant, amb noms que jo em pensava que... Amb noms que jo pensaven que formaven part de les èpoques de que jugava Sánchez Jara, però no, és veritat, des de les èpoques de Bartomeu, de president, que encara el tenim allà, que es diu l'Anglet, i que encara falten els internacionals, que això en serien uns 12 més, crec que són. Per tant, estem dient que és una plantilla de 35, 37, 38, 39 jugadors.
Això a vegades passa. El que passa que...
Sí, tant.
Sí que passa a vegades. Però, per exemple, el cas de l'Inglet van estar a punt de tancar-ho amb el Tottenham, que és el club on estava cedit, i no hi ha hagut manera.
Però és que és molt difícil, Joanjo, que ho tanquin amb
el... Entre... Salvat el Umtiti, que al final li han rescindit el contracte, i suposo que amb una compensació econòmica que no serà petita... si sumaves la xifra de sou que li havies de pagar al que el Barça li havia de pagar als cedits, no em vull equivocar, però en 51 milions. Sí, 51 milions. És a dir, l'Englet, Dest, que és un dels 51. Sánchez Jara que deies ara, Umtiti, l'Englet...
Collado,
un brasileny d'aquests estranys que de tant en tant ve, que era el...
Araujo també es diu, no?
No, aquest és un altre. Que també, no sé què...
Un àlbum de cromos inexistent per mi, eh?
Sí, no. Qui els fitxa, aquests brasileiros?
Bueno, en aquest cas, l'André Curí, sí, que és el mateix que ara és representant del Vitor Roque.
Que el vam fer fora, que això està bé, el vam fer fora, i ara va com a autònom. O sigui, estava en plantilla, el teníem en plantilla, i ara és un autònom.
És el representant.
Bueno, el dubte és d'on apareix aquest senyor, també, esclar. Aquest senyor també, algú el va fitxar, eh?
No, o sigui, André Curí forma part de la...
I quan brasileiro bo, el fitxa Madrid.
Jo fantàstic. Crec que forma part de la història del Barça, ja, perquè té una influència sobre el club de transversal en el sentit de, si volem parlar d'ismes, tots els ismes estan afectats per ell, perquè apareix al panorama del Barça amb l'operació Keyrison-Enrique, que era de tràfic.
Això, el Curí.
Sí. Després, amb...
Quan dius era de tràfic...
Era una agència de representació que es deia
així.
Que el Pep Guardiola era l'entrenador, li van portar, i un d'ells ni es va presentar, i l'altre el va deixar entrenar una pretemporada i el va fer fora. Aquest va ser l'èxit de l'operació. Després, em sembla que diria que amb Sandro Rossell, no em vull equivocar, o amb Bartu, André Curí va passar a formar part de la nòmina d'empleats.
Va tenir una intervenció destacada en Neymar.
En Neymar, ell està pel mig. I ara en Víctor Roque directament és el representant, ja.
Segur, no vols dir alguna cosa?
Una de les últimes operacions del Barça, que és quan porten al mercat d'hivern a Trincao i a Mateus Fernández, que per mi va ser una operació amb Bartomeu nefasta, i ho vaig escriure en aquell moment, nefasta per la quantitat de diners i perquè Trincao havia jugat 6 o 7 partits a la Lliga Portuguesa i l'Albanian, com el venen ara una mica Vitor Roque, que és dient que és una sensació i que es baralla mitja Europa per ell quan era fals, el Barça va pagar 31 milions, per Mateus Fernández va pagar 8 i André Curí, que encara era l'empleat del Barça, va dir en aquell moment que Mateus Fernández era el nou Busquets, que era el... Llavors no va jugar 40 minuts amb Koeman, em sembla, i va ser cedit al Valladolid sense jugar partits. Vull dir que anem en compte.
Va. Vols dir alguna cosa, Segurola?
Que alucino con lo que escucho. Sinceramente, no entiendo muy bien lo que ocurre en el Barça, lo que ha ocurrido en el Barça. Y todas estas explicaciones, yo desconocía la influencia que tenía este señor. Pero claro, ha habido tantos fichajes, el Barça ha pagado tanto por jugadores que, sinceramente, todos están devaluados, no saben qué hacer con ellos. Se pagó carísimo por futbolistas que no valen nada o nadie los quiere. Y eso significa que muchas veces te tienes que deshacerte de sus contratos en malísimas condiciones. Yo, sinceramente, creo que me extraña que la sociedad... que el Barça, como sociedad, los socios, no indaguen más en todo esto, porque es verdaderamente extraordinario lo que está pasando. O sea, sinceramente, ahora hay 35 jugadores. Bueno, esto ha dicho Joanjo que suele ocurrir. A veces en verano te tienes que descargar jugadores. Pero es que son jugadores casi todos carísimos. Y no es fácil quitarse en las circunstancias en las que está el Barça. Yo, sinceramente... No sé cómo se puede investigar, auditar, controlar, no sé, elevar algún tipo de acción que nos diga qué es lo que ha ocurrido durante estos 10 años, qué contactos, qué ejercicios han hecho, no lo sé, porque todo esto, los presupuestos, lo que se aprueba en las asambleas, al final no tiene nada que ver con la realidad, y es que el Barça... ha perdido 1.000 y pico millones por el camino, no se sabe por dónde, entran como este señor del que estáis hablando, que yo le desconocía, aparece y desaparece por todas partes. Cuando aparece no suele ser para bien. No lo sé, no sé. Me parece que se habla tanto de la profesionalidad en el fútbol, de la gestión en el fútbol, de la administración en el fútbol, y sin embargo me parece que, por ejemplo, en el Barça estamos como en los peores años de los 90 o de los 80.
Bueno, hem de pensar alguna part positiva, que estem a 10 de juliol i tenim 50 dies per mirar d'arreglar aquesta situació. També és temps de ser molt realista. Crec que els cedits, exactament igual que va passar amb un Titi, passarà el mateix amb l'Englet i tots aquests, és a dir, que els hi pagaran. Crec que a l'Englet li van pagar 20 milions, a l'Englet li pagaran, a un Titi li van pagar 20, a l'Englet li pagaran 16, al Des li pagaran 10.
20 milions?
Sí, sí, i es veu que això és negoci. Es veu que és negoci.
A un Titi 20 milions, és que qui va fer el contracte? Bueno, també aquest senyor també, que ell va partir la seva glòria futbolística.
No, però ell va fer un gest, un Titi, no dic que estigui bé.
No, si va fer un gest està molt bé.
El gest el que va firmar la...
Sí, ell va fer el gest de renovar per estendre la seva massa salarial i que pogués entrar algú allí. Però la realitat és que
li han de pagar... Massa cerebral. Va estendre la massa cerebral.
I el...
Quan has dit, va fer un gest...
Vinga, que t'he marxat.
Del gest de parar la mà,
sí.
I amb l'Englet, que deies del Tottenham, passa el mateix. El Tottenham sap com està el Barça. I l'Englet sap com està el Barça.
No, el que és escandalós...
Tota la pasta que el Tottenham no li doni al Barça...
Aquests contractes eren uns sous absolutament fora de mercat.
Fora mida, home, fora mida.
Per cert, una cosa... Deixa'm preguntar-li una cosa amb l'amic Segurola. Hi ha un tema que és, ja la gent se n'en fot molt, que és el tema Mbappé. La gent se n'en fot molt ja, perquè vas a les xarxes i la gent diu ja, avui l'han vist en una pizzeria dinant a Madrid. La gent fa conyes d'això, perquè fa un any que dura la broma i...
Més, espera.
Jo no sé si després del que li van fer al Madrid, jo tindria... Estem parlant d'un dels grans jugadors d'Europa, indiscutiblement. Tot i que jo tinc una teoria que l'altre dia, ja la vaig dir, ningú em va fer cas, però l'altre dia algú la va escriure, i la va escriure, juraria que a La Vanguardia, però no sé qui. Potser, que no sé si era el Carabé, no ho sé. Que era, que jo tinc una teoria, que ojo que si ve Mbappé, el problema no el tingui amb Vinícius, per molts motius. I que aviam si, i si ve Mbappé, pugui arribar a marxar Vinícius per... Aviam, Vinícius no ho tindrà fàcil aquesta temporada als camps de futbol. Després del que va passar amb el tema de Mestalla, ara ja no és el mateix, Mestalla hi ha un abans i un després. Jo crec que és un jugador extraordinari.
Ara, bueno, el tema és que,
on jugarà Mbappé?
Tàcticament...
On jugarà Mbappé? Jugarà al mateix lloc?
A un lloc
no ho sé. Sí. Tu creus que acabarà fitxant Segurola?
Fichando a Mbappé en Madrid, sí. Claro, no tengo la menor duda.
¿Aquest any?
Yo creo que sí. Yo creo que cuando Mbappé públicamente, prácticamente, dijo que mandó una nota que no tenía por qué haber mandado al Paris Saint-Germain, pero antes de que llegara al Paris Saint-Germain, le llegó al equipo diciendo que en junio del próximo año terminará su relación con el Paris Saint-Germain. Eso significa que queda libre. Pero claro, cuando se anuncia con tanta anticipación, sabes que va a haber unos problemas enormes. Ya durante este mes hemos visto en Le Parisien, en el equipo, contestaciones del Khelaifi, de la madre del jugador, del propio Mbappé. Además, se está viviendo un ambiente irrespirable. Entonces yo creo que así no se puede jugar un año, por mucho que digas que tiene un contrato que le van a dar, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que si Mbappé quiere ser el jugador que dice que quiere ser y tiene todas las condiciones para serlo, no puede estar un año metido en problemas en un equipo donde la gente y el club van a estar de uñas con él porque no van a recibir un duro. Ya hay algunas webs, algunos que se han formado en torno al Paris Saint-Germain anti-Mbappé, lo quieren fuera y quieren el dinero, y yo creo que esto, bueno, va a ir por ahí. Ahora, el Madrid, ¿cuánto va a pagar? ¿Cómo le va a pagar el contrato? Que yo lo que creo es que has hablado de la posibilidad de Vinicius.
¿Sí?
Sinceramente, Mbappé y Vinicius ocupan la misma posición, una posición muy parecida. Evidentemente, podrían jugar juntos, pero tendrían que hacer algún experimento. Y Vinicius tiene una venta extraordinaria en el mundo. Yo creo que es uno de los jugadores más cotizados. Lo que hace dos años valía 40 millones, 30 millones o menos en la época más baja de él, y ahora probablemente estamos hablando de una cifra alrededor de 150 millones. Ahora, Vinicius tiene 22 años, la gente se ha encaprichado y se ha enamorado de él, pero también es un jugador que también genera problemas, en el sentido de que tiene un comportamiento que enfada en los campos y a veces enfada a sus compañeros. El tema este de Mestalla, yo le doy la razón a Vinicius, pero no doy la razón a Vinicius ni al Madrid en cómo ha seguido este tema. Cuando un hombre se convierte en el Martin Luther King de la causa, tiene que serlo con todas las de la ley y tiene que aceptar el peso de esa causa. Y resulta que este verano, cuando se han empezado a instruir el proceso alrededor de este asunto, pues dice que él no quiere declarar porque está en Miami y que no le apetece porque está de vacaciones. Claro, si tú eres un hombre que te van al palco, te sientan allí con todos los encorbatados, trajeados, directivos del Real Madrid, y luego y todo el equipo aparece con tu nombre y todo el fútbol español y Lula tal, no sé qué, no sé cuánto, pues tienes que estar a la altura de las circunstancias, y no lo está. Yo creo que hay una parte problemática en Vinicius que quizá alguien en el Madrid la está sopesando. No digo que esto vaya a ocurrir, pero probablemente esté sopesando lo que vale Vinicius, que era el equipo, que le da mucho, los problemas que puede dar al equipo, y luego está Mbappé por medio, porque también Mbappé no solo lo que vayas a pagar al Paris Saint-Germain, sino lo que le tienes que pagar a él, cuánto y cómo se lo vas a dar, y el contrato de imagen, a ver cómo funciona todo eso. Bueno, en cualquier caso, el Madrid el 23 de diciembre inaugura un estadio galáctico, y yo y tiene la camiseta del 9, la tiene libre, por lo tanto yo creo que verde y con asas.
Ai, Dios.
Bueno,
clar, dic una cosa també, sí, jo vull veure-ho, però si això és així, l'equip del Madrid, i com comença la temporada del Madrid, i a l'estadi que comença el Madrid, tens la sensació de dir, hosti, quin tsunami.
Bueno, escolta'm, jo faré com el Leonardo, que ha estat de secretari tècnic al PSG molts anys, i que ahir responent a la situació de fartadura enorme que porten amb Mbappé, va dir una cosa així, com amb els últims anys hi ha 5 equips que han guanyat la Copa d'Europa i en cap jugava amb Mbappé. Per tant, faria malament la competència del Madrid, el Barça, el City i tots els rivals del seu nivell, preocupant-se més pel Madrid que per els seus problemes. Si tu ets capaç de fer un equip competitiu, un equip sempre serà millor que una estrella, i l'experiment amb els Galàctics el Madrid ja l'ha fet i no els hi va sortir massa bé, de manera que hem de tenir tranquil·litat. A part de que jo...
Bueno, hay una cuestión. Perdona, hay una cuestión con Mbappé que para mí trasciende lo futbolístico. Estamos en un momento donde el fútbol es más mercado casi que fútbol. Y es un verdadero... Es un mercado negocio. Persa, pero iba a decir mercado persa. Esto es Wall Street hirviendo. Y tener a Mbappé no significa tener a un gran jugador, que lo es, que no ha ganado ninguna Copa Europa, ha ganado un Mundial, y ha ganado, es decir, no es un jugador que no haya ganado cosas, en el último Mundial marcó 3 goles, pero, y creo sinceramente que es el jugador. Ahora bien, a mí lo que me parece que tanto como jugador es como prestigio, o sea, el club que consigue Mbappé transmite al mundo la sensación
de poderío
tremendo. El Barça en sus mejores días hubiera estado como loco por fichar a Mbappé, por cómo juega, pero también por lo que representa en este mundo del negocio.
Ya ho va poder fer això el Barça, de fitxar a Mbappé, es va estimar més fitxar a Dembélé.
Jo crec que com el Santi, que crec que veurem a Mbappé al Madrid aquesta temporada, crec que el canvi no és la rebel·lia o la suposada plantada d'Mbappé, perquè això ho han fet molts jugadors i no han marxat del PSG quan tenien contracte, sinó que el canvi per mi és el del club i el que l'AFI quan diu que l'única opció que té Mbappé és o deixar diners o renovar. Per tant, com no renovarà, doncs el que li falta al Madrid és fer una oferta i quedar-se'l i emportar-se'l. Per mi Mbappé és el millor davanter del món, sense cap mena dubte. L'he vist moltes vegades en directe i és un jugador que impressiona. L'únic que pega o asterisc que li poso a la situació que es pot produir al Madrid, una és Vinícius, aquesta convivència amb Mbappé, tàctica i també de vestidor, perquè són dos vedets, diguem. I una altra cosa que, si fos el Barça, estaríem parlant totes les tertúlies del món, i és que l'entrenador del Madrid ha signat per la selecció de Brasil d'aquí un any.
Ell no ho ha dit encara, eh?
No, però ja està fet, perquè a Brasil ho ha fet oficial. Si això ens poséssim si ho poséssim aquí,
Xavi,
a la taula...
Xavi.
No, és que estaríem parlant tot el dia d'això, de que és indignant, de que com pots...
Sobretot estaríem parlant a Madrid d'això.
Com pot un entrenador, i això és real, o sigui, un entrenador que sap que entrenarà la selecció de Brasil per la Copa d'Amèrica, no pot tenir una part del cap allà. Escolta, per mirar partits,
permets una cosa, jo crec que tota l'estratègia d'Mbappé l'ha dissenyat Florentino, però no estic absolutament convençut, perquè ho està fent bé, és a dir, està posant entre les cordes el Paris Saint-Germain, sense cos, o sigui, fixa-t'hi que el Madrid no apareix, però tot condueix a ell. O sigui, si un veu una mica com fa les coses Florentino també en el món dels negocis, sembla que mai està en primera fila, però sempre està al darrere. Jo crec que està perfectament dissenyat, però una cosa que deia el Joanjo, que és que no, o el Santi, que és que ell aspira a inaugurar el Bernabéu tenint allà la gran estrella amb el número 9 a l'esquena. I jo això estic absolutament convençut. I a més a més deu aspirar també a ampliar la llotja del Bernabéu, perquè ara ve tota la llopada, en fi, del nou govern, que tots... O sigui, fins i tot Feijó ha dit una cosa que els que, en fi, som fora forts del futbol, sabem que te truco. Diu, no, jo, en realitat, el Madrid és mi tercer equipo, després del Deportivo i el Celta de Vigo. No, tot el que et diuen que és el tercer equipo, no, és el primer. L'altre és una broma que tenen per quan van al poble. No, res, prou, ja està.
Home, l'ampliació que han de fer la llotja, ara que ho he intentat visualitzar, i allò serà...
Bueno, haurem de fer mig estadi. Una última cosa que m'agradaria que... Jo crec que per edat Rico i Segurola són més... Luis Suárez.
Sí, sí.
Breument, perquè hi ha molta gent jove que no sap qui era Luis Suárez. I que queda... Recordem que és l'únic jugador del Barça amb una pilota d'or. No. Hi ha... Sí, Aleixa Putellas té dues, jugador de...
Del Barça, del Barça era més...
Del Barça, l'únic jugador espanyol.
Espanyol. Correcte.
Luis Suárez, en la perspectiva del temps, bueno, es diu ara perquè s'ha mort, clar. Però jo crec que és evident que és un dels futbolistes que li ha donat més al Barça que el Barça amb ell. I, a més, és un jugador que li ha mantingut una fidelitat emocional al Barça extraordinària. Sempre ha estat un culer allà on ha anat a jugar. Ahir llegia un article del Frederic Porta que li explicava a la gent jove qui era Luis Suárez, i venia a dir que Luis Suárez va ser Iniesta abans que Iniesta, va ser Xavi abans que Xavi, i jo, si no li esgarro l'article, diria que va ser inclús Zidane abans que Zidane. Era un totcampista, un regista, que deien els italians, i un futbolista d'un altre nivell que es mereix tot el reconeixement. Insisteixo, sobretot, no sé qui anirà del Barça a l'enterrament de Luis Suárez, però jo crec que és una companyia que ha de presidir la màxima autoritat del club.
El Barça, que és un club que sap cometre... Quan comet un error, comet un gran error, no mai un petit error, Un dels grans errors de la història és haver deixat anar a Suárez. Suárez era la modernitat, era l'entrada al futbol modern. Se'n va Suárez i el Barça deixa de guanyar títols. Es passa 14 anys, amb una tristor i una soledat en les lligues i competició.
Mentre l'Inter guanyava Copes d'Europa.
I jo, la veritat, deixa'm-me dir una anècdota personal. Fa uns anys, deu fer 12, 13, 14 anys, un dia Jaume Llauradó em va dir que dinava a Casa Jacint amb el Luis Suárez.
Un restaurant que al gran Jaume Llauradó li encantava.
Sí, la part de la
part de... I el van tancar, tenien els millors escamarlans de Barcelona. Doncs, i vaig poder conèixer Luis Suárez. I era, per mi, que jo...
Entranyable.
Bueno, entranyable. I és veritat això que ara comentàveu, que ell continuava sentint molt del Barça. És a dir, era molt milanès, perquè en fi, Milan era la ciutat que el havia acollit i se sentia milanès i es va quedar a viure allà i tal, però sobretot continuava sentint molt del Barça. No? Per cert, em va regalar li vaig dir, portes una corbata fantàstica.
La tens, saps que...
No, un dia fent neteja, en fi, és igual. No. Saps allò que em va semblar la bomba? Perquè dic, portes una corbata? Era una corbata com de quadre escocès. I diu, t'agrada? Diu, té. I se la va treure i me la va donar. I llavors va fer una cosa que no calia. Diu, no, si no pateixis, si és... I vaig dir, home, però això et deu costat calés. Diu, no, si és molt barat, el vaig comprar amb uns xiringuitos d'aquests aquí al carrer i tal. I llavors, clar, això em va deixar una mica, vaig pensar...
Aviam, segur, la vols dir alguna cosa Suárez, de Luis Suárez?
Sí, jo, con respecto a Luis Suárez, le vi a partir del 65 o 66, cuando estaba en la cima de su carrera. De hecho, es el Inter de Luis Suárez en el 64 el que acaba con el Madrid de Di Stéfano y con la carrera de Di Stéfano en el Madrid. Pero, como tantas veces ocurre en el Barça tiene una relación muy conflictiva, dramática, yo diría, con sus grandes estrellas. Y el caso de Luis Suárez es verdaderamente singular en este aspecto. No había ganado la Copa Europa el Barça, pero había jugado la final de Berna. El Barça, desde la Guerra Civil, había ganado tantos o más títulos de Liga que el Real Madrid. Y era un equipo verdaderamente potentísimo. Y se deshace del mejor jugador que tenía. Eso no había ninguna duda. Se deshace de él, no sé si porque había problemas económicos, como ahora. Es decir, el Barça siempre tiene que vender a veces a sus estrellas porque no tiene dinero. Yo creo que se crea un shock enorme dentro de la institución. Y hay que decir dos cosas. Desde que se va Suárez hasta que el primer título de Cruyff, entrenador, el Barça solo gana dos títulos. En el año 74 y en el año 85. Es poquísimo. La gente no es capaz de creer que el Barça en 30 años solo gana dos títulos. Y en parte es por el trauma que se generó en el Barça con la salida de Luis Suárez. En los años 60, cuando no había extranjeros en el fútbol, cuando el Barça podía competir realmente con cualquiera, el Barça no gana ningún título, absolutamente nada, en los años 60, y no había extranjeros en el fútbol español. Una cosa dramática. Y esto es algo que el Barça se tiene que hacer mirar, porque le ha pasado con tanta gente, con el propio Cruyff como jugador, con Maradona, con Ronaldo, con Neymar, y Luis Suárez fue el primero.
Bueno, hay alguno de estos que no se puede comparar
con Suárez. Una part dels problemes del Barça és que el Barça va fer un nou estadi i després no sabia com pagar-ho. T'ho dic perquè, com una petita referència a peu de plana, a vegades passen aquestes coses.
Segurola, Rico, Carol i Pallàs. Fins la setmana que ve, que això encara tira. Va, per cert, d'aquí uns moments parlem d'una pel·lícula que s'estrena divendres a Netflix. Es diu Bird Box Barcelona. I veureu Barcelona fet un desastre, no queda ningú, és un desastre, és un post-apocalíptica. Ara, veure això, com estaria la ciutat? Fet una tragèdia apocalíptica, és bestial, s'estrena tot el món. I pot ser un dels grans èxits de Netflix aquesta temporada. D'aquí uns moments parlem amb els directors, que són dos catalans, dos germans que es diuen Àlex i David Pastor.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva. Cariño, ¿puedes portar la caixa de cor?
copes bones del casament. Avui venen els meus pares.
Ja vaig, amor.
Ostres, què farem ara?
Tranquil·la. Ara truco a la Joana, la nostra assessora vinícola de Maset, que comprant els seus vins regalen copes i ens ho porten a casa. Truqueu ara al 900-200-250 o entreu a maset.cat i per la compra de 12 ampolles rebreu, de franc, 6 copes de cristall. Cellers Maset. Directe del celler a casa seva.
Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Arriben a Lidl els formats estalvi al millor preu. Olives farcides d'anxova en format extra gran ara per 1,99, t'estalvies un 27%. I tomàquet branca per 0,99 al quilo, t'estalvies un 44%. Lidl, marca la diferència.
Sol, sol i més sol. Amb el lleu origen deixem madurar la fruita a l'arbre per collir-la amb la màxima dolçor. Amb el lleu origen, una manera de fer.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Soc de Legalitas perquè a vegades passen coses que no t'esperes. Com quan em van acomiadar i em van ajudar a aconseguir la indemnització que em tocava. O quan em van hackejar el compte bancari i em van poder recuperar els 8.000 euros.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Aquestes vacances, viatja per menys i gaudeix més. Aprofita les rebaixes de viatges al Corte Inglés i navega amb Costa Cruceros des de 699 euros amb taxes d'embarcament incloses. Reserva fins al 7 d'agost amb el millor preu. A més, els nens viatgen gratis. Consulta les condicions. Amb les rebaixes de viatges al Corte Inglés, més viatges, més gaudeixes.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana expliquem la història de Seven Nation Army, un tema de la banda americana The White Stripes, amb una tornada que s'ha convertit en un clàssic dels camps de futbol. La coneixeu? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Tots som
més 1.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves de alguna confederación intergaláctica, de Ganímedes, de Constelación de Orión, de Raticulín, de Alfa, de Beta. Todo esto lo está preparando ya, lo está preparando Antarchara.
Perquè la ràdio és així.
Cuando se pongan arriba, echarán un halo de luz de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura.
En Raticulín, 11:45.
What are you doing in Barcelona?
I found her. They've been traveling together, trying to find her mother.
Tinc tantes preguntes a fer.
How about you? How did you get to us?
Divendres que ve s'estrena a Netflix Bird Box Barcelona, l'spin-off amb segell català d'aquella pel·lícula que protagonitzava fa 5 anys Sandra Bullock, que es va convertir en un fenomen mundial. De fet, continua sent la quarta pel·lícula de Netflix més vista de tota la història. Ara els germans Pastor, l'Àlex i el David, s'han posat darrere d'aquest projecte amb què han tornat a destruir Barcelona, com ho ja van fer amb una pel·lícula seva que es deia Els últims dies. Hola, Àlex. Hola, David. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Un està aquí.
Aquí estic, a l'estudi amb tu.
I l'altre està allà.
Bueno, ara mateix estic ni aquí ni allà. Estic a Londres per feina de la meva dona, de camí cap als Estats Units.
Perfecte. Perquè un viu aquí...
Jo sí, jo visc a Barcelona.
I l'altre viu allà.
Allà, a Los Angeles, sí.
A Los Angeles. Una pregunta. Això vostre, David, és fixació o carnissament?
Lo de treballar junts?
No, lo de Barcelona. Barcelona.
Masoquisme, totes dues coses. No, jo crec que això no és una obsessió, sinó ha estat més una casualitat, no? Quan els de Netflix ens van oferir la possibilitat de fer aquesta pel·lícula, nosaltres en el seu moment havíem dit que el tema postapocalíptic, doncs que ja no teníem ganes de tornar-hi, però quan va sorgir aquesta oportunitat de participar en aquest model narratiu tan nou, no?, aquesta idea de dir, bueno, doncs els americans han fet la seva pel·lícula, nosaltres ara aquí podem fer la nostra, potser després, no sé, els japonesos faran la seva o els coreans faran la seva.
Com una franquícia, no?
Sí, bueno, però jo crec que una miqueta diferent, no?, perquè els estudis tradicionals americans el que farien serien seqüeles, potser farien remakes, però aquesta idea de que cada país aporti el seu gra de sorra i que sigui com una mena com de mosaic global on cada país expliqui la seva història és una cosa que jo crec que abans de les plataformes com Netflix realment no existia, no? I era un model narratiu que ens semblava com molt interessant i vam dir, ostres, volem participar-hi.
Perquè, David, la primera pel·lícula, jo no l'he vista, la de Sandra Bullock, com passa?
La Sandra Bullock passa a la costa oest dels Estats Units.
Costa oest dels Estats Units. Aquesta pel·lícula passa a Barcelona.
A Barcelona.
Però totalment a Barcelona.
Completament.
Clar, jo no explicaré més del que es pot explicar, prometo. Però la pel·lícula arrenca amb unes imatges ja que veus Barcelona apocalíptica, amb una ciutat de carrers buits i plenes de brutícia, el segon, encara, bueno, igual, ja m'entenem, amb cotxes tirats per tot arreu, platges plenes de cadàvers. Una pregunta t'ho faig a tu, primer, David. Quin percentatge d'ambientació real i d'efectes digitals per donar forma a aquesta Barcelona arrasada?
Doncs no sé, jo diria que potser 50-50. Una part és realment agafar el carrer i atretzar-lo, buidar-lo. O sigui, si veus, hi ha una escena rodada a la Ronda de Sant Pere de Barcelona i allò, el que veus, allà no és ni trampa ni cartón, que diuen...
Allò és el de Sant Pere. Ara en diràs quins carrers,
Però, i en altres, doncs, que, per exemple, doncs, tu arribes fins a cert punt físicament i després, digitalment, doncs afegeixes.
Vale. Àlex, jo no vull explicar... Ara m'explicaràs tu de què va la pel·lícula, De què va. Puc dir una cosa, que la gent, si els primers 20 minuts va perduda, és que va bé.
Vale. Sí, cert, és una pel·lícula que costa una miqueta d'explicar de què va, perquè com bé dius, els primers quart d'hora, 20 minuts et penses que va per un camí.
Correcte.
I de cop dona un gir una miqueta brusc, que per sort hem aconseguit que la gent de Netflix doncs fos molt respectuosa amb els trailers, els teasers i tota la informació que han desvetllat de la pel·lícula, de no destripar massa les sorpreses de la pel·lícula, i és per això que fa una miqueta difícil d'explicar, no? Però és com una reinterpretació d'aquest món que la gent que ha vist la pel·lícula de Bird Box original, la pel·lícula de Ciegues, doncs creu que coneix, però vist des d'un punt de vista radicalment diferent.
És una seqüela o no, Àlex?
És una història que passa paral·lela. És, com deia el David, és aquesta sensació de gairebé d'antologia, no? De contes paral·lels que passen en un mateix univers, però que per situacions clarament provocades per l'apocalipsi doncs no es poden tocar, no? Un cop les infraestructures del món col·lapsen, és molt difícil que Barcelona i a l'oest dels Estats Units, que ara mateix estan a un cop d'avió, pues, es puguin tocar ni a través del telèfon, ni d'internet, ni res de res, perquè tot això deixa d'existir.
En quin moment, David, us venen i us diuen... us ve Netflix a vosaltres, no?, pel que m'es deies abans. Us ve Netflix?
Sí, va ser una... Bueno, és allò que estan buscant, ens diuen els nostres agents, no? I Netflix està buscant idees, no?, propostes per fer un Bird Box a Espanya, un Bird Box en aquell moment, no sé si parlant de França, d'Alemanya, i nosaltres doncs ens vam engrescar, els vam fer aquesta proposta, els vam dir, home, si hem de fer un Bird Box a Espanya, nosaltres el volem fer a Barcelona, perquè també és la ciutat que coneixem i la ciutat que podem retratar des d'una visió que no sigui purament turística, sinó amb una etiqueta de coneixement de causa, I a partir d'aquí ens van donar bastanta llibertat, doncs, per explicar una història com completament original i nova.
El guió és vostre, ja es veu al final els títols de crèdit, el guió és vostre, clar, aquesta la pel·lícula, a ciegues, el que us dèiem, quarta pel·lícula de Netflix més vista de tota la història, amb 157 milions i mig de visionats, clar, això us angoixa?
Home, afegeix una mica de pressió, sí. no ens enganyarem, sí. però...
Netflix l'ha vista...
Moltes vegades, i tant.
Sí. Sí, sí, sí. I què us ha dit?
Home, estan contents. Em sembla que estan posant molta de la seva maquinària darrere per promocionar la pel·lícula, i això sempre és bona senyal.
A quants països s'estrena aquesta pel·lícula?
Doncs jo diria que a tots, menys a la Xina, que jo crec que és l'únic país del món on no hi ha Netflix, bàsicament. Així que agafes el mapa del món, atatxes la Xina i tot el que queda és on s'estrena.
S'estrena a tot el món, eh?
Sí, sí.
A tot el món, també a la mateixa data? És a dir, a les mateixes dates?
Simultàniament, aquest divendres. Sí, 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 sí. Ells volen aquestes estrenes mundials simultànies.
És que no sabeu de què estem parlant, eh? És a dir, que estem parlant d'una pel·lícula que dos directors catalans, els germans Pastor, han fet per Netflix sobre una idea d'una pel·lícula que ja es va estrenar fa 5 anys amb la Sandra Bullock, que es deia Ciegues, que està també a Netflix, que té 157 milions i mig de visionats i que resulta que la segona li han donat a dos catalans perquè la puguin escriure i dirigir. I que passa a Barcelona, que ara parlem precisament de... L'endemà tindreu les dades ja de l'estrena o no us diran res?
No, jo crec que esperen ben bé unes setmanes per veure el número de... Abans era el número de visionats, ara calcula més amb número d'hores, que quanta gent ho mira, etc. Però fa...
Hay cosas peores que las criaturas.
Hombres pasean por la ciudad sin vendas. Y ahora quieren que el mundo entero vea las criaturas.
En el cas dels germans Pastor, la Barcelona que ha retratat no és dels turistes. No és de postal, no? Al contrari. Qui s'encarrega en una pel·lícula així de destrossar i arrasar una ciutat? És el disseny de producció o qui exactament?
És una combinació. Per una banda, la dissenyadora de producció, la Laia Colet, que és una professional magnífica i un artista. No, bueno, més enllà d'un artista, també el treball de disseny de producció és treball de general d'exèrcit en una pel·lícula com aquesta, no? El departament d'art fa una feina brutal, i després entra el departament d'efectes digitals, que són els que acaben d'arribar on seria impossible arribar físicament. No? És un treball realment, una col·laboració entre aquests dos departaments.
Pressupost?
Elevat. No podem...
El que has treballat més, el màxim pressupost que heu treballat vosaltres?
Sí.
Sí, 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 sí. Aviam... En podem passar un moment per exactament quines zones de Barcelona es veuen a la pel·lícula? Trinxades, eh? No hi ha cap zona que diguis, mira, que maco... No, tot està pràcticament trinxat, però ho coneixes. Jo que he descobert, mira, la pel·lícula, és clar, com a català i com a barceloní, ho veureu molt ràpid algunes coses. La plaça Cinc d'Oros, la cara es diu la Cinc d'Oros, que és a dir, és aquí el que és diagonal amb els Jardiners de Gràcia.
Correcte.
Després, evidentment, al final passa a Montjuïc. Bàsicament passa a la zona del castell, val? Però també passa per la zona de Montjuïc. Es veu el World Trade Center, val? Mm-hmm. Es veu, juraria que es veu, passa per davant de l'Apolo, per l'Avinguda Paral·lel, pot ser o no?
També, sí, sí.
També,
sí,
però,
cert, cert. Ben avinguda, vist.
L'Avinguda Paral·lel, sí. Després m'has dit Ronda Sant...
La Ronda Sant Pere.
La Sant Pere, sí, efectivament.
També la Ronda Universitat arribant a la plaça Universitat.
Ronda, correcte, per la universitat, sí que allà hi ha un pis.
Amb Pelayo.
Allà hi ha un pis, i allà hi ha un pis. Després, perdona, pot ser que hagi hagut el Carmel als... com es diu, allò, els búnkers, no?
Bueno, hi ha la plaça de la Vila de Gràcia, i ens hem inventat que sota de la plaça de la Vila de Gràcia estan els búnkers de la Guerra Civil. Bàsicament perquè estan a la plaça del Sol, em sembla.
Sí.
Plaça del Diamant.
Del Diamant.
A la plaça del Diamant, perdona.
Val.
O sigui que l'entrada dels búnkers reals del plaça del Diamant és molt lletja. Sembla l'entrada d'un pàrquing.
I veu dir que...
I vam dir, ostres, és que això en una pel·lícula no fa gaire goig.
Pot ser que hi hagi també molt a prop la Diagonal per aquí, també, per aquí sota? Va, per aquí sota, una miqueta més cap enllà o no? Bueno, clar, el Cinc d'Oros ja és això,
esclar. Sí, clar.
Correcte.
Sí, ja, ja, què més hi ha? Què més hi ha de Barcelona? Què més surt de Barcelona?
Home, la torre del telefèric, allà la torre de Jaume I, que també és una localització important de la pel·lícula, on realment és el clímax de la pel·lícula que volíem tractar.
El gòtic.
El gòtic, el Raval.
El Raval,
que també era una zona interessant. Parts de la zona també de Diagonal Mar. Realment hem anat per tot arreu. L'hospital... Ostres.
Quin hospital és? On està? Quina zona està?
Àlex, ajuda'm. L'Hospital de Sant Pau.
L'Hospital de Sant Pau, correcte. Sant Pau. Sí, el que passa és que l'Hospital de Sant Pau l'utilitzem no com a hospital, sinó com a escola, perquè ens agradava molt l'arquitectura i... Bueno. De l'espai, però sí. No l'utilitzem com a tal, com a hospital. Però la idea era intentar crear un recorregut dels personatges que tingués més o menys, que tingués bastant sentit, que un públic de barceloní pogués creure's el recorregut aquest que fan aquests personatges per la ciutat i que la geografia doncs fos reconeixible i lògic.
Surten menys Gaudí. Jo crec que Gaudí
és veritat, és l'únic que no surt. Això li vau deixar al Woody Allen. Que una cosa que és no hi ha cap plano que vegi res que diguis ai, aviam si se'ls hi ha escapat alguna cosa, perquè clar, som molt parits i buscàvem... Això quan ho vau rodar?
Això ho vam rodar doncs, farà un any i mig, més o menys.
Un any i mig.
Plena onada d'Omicron, estàvem allà nosaltres rodant. Sí.
Clar, però era més fàcil per vosaltres rodar, esclar, perquè no hi havia tanta gent, suposo.
No creguis, ja estava obert, però sí que hi ha molt de digital d'esborrar, sempre el veí que se't cola de fons, sí, vull dir, hi ha molta
però
feina.
Però suposo que tallar mosques res, no suposo tot això?
Sí, també hi ha una combinació de rodar, vam construir uns decorats en exteriors, amb cromes, hi ha escenes on tu penses que estàs en un carrer i en veritat...
Per exemple?
No som. Bueno, no vull destripar molt, però el Cinc d'Oros no el vam arribar a tallar.
Ostres!
Te en recordaria. Si haguéssim estat cinc dies tallant el Cinc d'Oros i rodant, sí, jo les protestes dels veïns farien que te'n recordessin.
Sí, hem sortit a tots els diaris.
Mira, aquesta pel·lícula, torno a repetir, Beer Box Barcelona, hi ha molta tensió, hi ha un parell d'escenes espectaculars i d'acció i de persecucions. La primera passa dins d'una nau d'autocars, la segona al llarg del que diria és el carrer Marina. És Marina, allò? No, jo crec que és el que és la de l'Urgell. Ai, perdó, l'Urgell, la de Paral·lel.
Exacte.
Jo crec que és la de Paral·lel. Això deu ser el més complicat de rodar, no?
Sí, a veure, la seqüència de l'autobús, aquesta que dius tu, que aquest autocar fora de control, segurament és la seqüència més complexa de la pel·lícula, perquè té molts efectes, molts allò estants, i sobretot perquè és una escena que està feta 99% real, no és una escena de digitals, sinó que l'autobús fora de control és un autobús real, tots els impactes són reals, els xocs de l'autobús són reals, fets per uns conductors d'especialistes que estan, bueno, que són una meravella.
Clar, hi ha un repartiment. El protagonista absolut, vaja, absolut, el gran protagonista és el Mario Casas, que cada pel·lícula es guanya més la fama de ser una mena de Bruce Willis espanyol, no? Va ser la vostra primera opció, sempre, o no?
Sí, nosaltres amb el Mario havíem treballat abans a Hogar, la nostra anterior pel·lícula, on tenia un paper més secundari, però important, però secundari, i havíem tingut molt bona experiència amb ell, i per aquesta pel·lícula sabíem que necessitàvem no només un actor molt bo, sinó un actor molt dedicat, perquè és un paper... que és, bueno, esgotador a nivell físic, esgotador a nivell emocional, a nivell psicològic, que realment el va deixar el Mario destrossat i realitzàvem algú que fos capaç de donar-nos tot això i més, no? I sabíem que el Mario, que és una persona superentregada, era, bueno, realment el que s'hi podia...
Un Mario Casas que interpreta, parla en castellà, en anglès i en alemany.
Exacte.
Domina... Sí, li van posar fàcil les coses.
Sí, ja ho veig que sí. Domina, al marge del castellà, l'anglès el domina bé o... Sí?
Sí, sí, sí. El gran repte va ser l'alemany. Aquest sé que va haver d'estudiar molt, amb profes, amb una persona que estava allà en el set, perquè és un idioma complicadíssim i és un idioma radicalment diferent a l'anglès i a l'espanyol, però realment se'n va sortir molt bé.
És veritat que la pel·lícula no té un gran reclam mundial, com va ser l'anterior, Sandra Bullock. Clar, la més internacional és una actriu britànica, que és la protagonista, que és la Georgina Campbell. Pels qui hagin vist Barbarian, és la protagonista. Ho proposa Netflix o el decidiu vosaltres?
No, la Georgina és una proposta nostra, sobretot a l'Àlex, que vam veure un episodi, no sé si era de la tercera o la quarta temporada de Black Mirror, que es deia Hang the DJ, on ella és la protagonista i fa un treball magnífic en aquest episodi de Black Mirror. I és allò de que ens vam quedar amb el seu nom, no? Vam dir, ostres, aquesta noia és molt bona. Saps? Si algun dia necessitem una actriu britànica, allò que te l'apuntes, no? I llavors, quan va arribar el moment de fer aquesta pel·lícula, doncs ens quedàvem, hostis, i la noia aquella de Black Mirror, perquè nosaltres realment quan vam rodar amb ella, ella ja havia rodat Barbarian, però encara no s'havia estrenat. No, ningú sabia que Barbarian seria l'èxit sorpresa en què es convertiria, no? Doncs en aquest sentit jo crec que vam tenir molta sort.
Les nenes... Sí, però, perdó, digues.
Ah, no, anava a dir que pel tema del reclam internacional, el que passa és que et sorprendries el conegut internacionalment que és el Mario. Vull dir que parlem molt de Sandra Bullock, però les pel·lícules del Mario es veuen a tot el món. Vivim en un moment en què la fama i la popularitat del cine espanyol és molt més gran del que ens imaginem. I el reconeixen a Latinoamèrica, el reconeixen per tota Europa, el reconeixen a Àsia. Per tant, poca broma amb l'Star Power que tenim aquí.
I les nenes?
Les nenes, magnífiques també, l'Alejandra Howard, que és d'aquí, i que interpreta la filla del Mario, i després la Nyla Schubert, que és aquesta nena alemanya,
sí,
que té, no sé, ara deu tenir 10 o 11 anys, però té un, si mires l'IMDB, jo crec que té quasi més historial i més carrera que nosaltres. Sí, 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 no, ja és protagonista de la seva pròpia sèrie de Netflix, que va rodar després de la nostra. Són dues nenes realment superdotades. Després a nosaltres ens fan la vida molt fàcil i sembla que nosaltres siguem molt bons directors d'actors, però la veritat és que són ells molt bons.
Acabo de seguida. Com podeu treballar un vivint a Los Angeles i l'altre vivint a Barcelona?
Doncs mira, molt de Zooms i Skypes i trucades de telèfon.
Sí, bueno, però l'horari canviat, eh?
Toca a vegades matinar molt
o... Qui pringa més?
Estem tornant.
Esteu preparant alguna cosa més, nova o no?
Estem escrivint.
Perquè vosaltres us ho prendreu amb paciència.
Sí, la veritat és que sí, anem fent. Ens envien molts guions, però moltes vegades tampoc tenim molta pressa en agafar
no?
En posar-nos a dirigir una cosa que ens envien que no ens vingui de gust. I ens dediquem doncs, a anar escrivint les nostres coses i anem fent, la veritat.
O sigui, ara no en direu si esteu fent una sèrie, preparant una pel·lícula... No,
no, ara mateix tenim un parell de guions de llargmetratge que estem acabant i la idea és ara quan s'estreni aquesta i després de descansar una miqueta veure exactament quina de les pel·lícules fem, a on la fem, si és una pel·lícula per fer aquí en castellà o una pel·lícula per fer als Estats Units en anglès, veurem.
Van debutar aquests germans catalans fa 20 anys, l'any que ve farà 20 anys, amb un curtmetratge extraordinari que el podeu trobar a YouTube, que es diu La Ruta Natural, i també en farà 15 de l'estrena de la vostra primera pel·lícula, que és aquella producció internacional que es deia Infectats, amb el Chris Pine com a protagonista. Ara, divendres, estrena una pel·lícula, jo us la recomano molt, reitero el que he dit al començament. Els primers 15-20 minuts no penseu que esteu dins d'un porro de Maria. No. Va així i tranquil que els nusos es van desfent, perquè aquests són uns malparits que van desfent nusos, amb un protagonista excepcional, que és Mario Casas. La pel·lícula es diu... Bird Box Barcelona i s'estrena a tot el món menys a la Xina aquest, perquè no tenen Netflix, aquest pròxim divendres. Que sigui un èxit.
Moltes gràcies,
David i Àlex Pastor. Fins ara, que
moltes
vagi
gràcies.
Bé, 7 minuts i les 12.
RAC 1.
La Tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones.
La Tendresa, la comèdia d'aquest estiu. El Teatre Poliorama.
Hi ha una llegenda que diu que existeix...
existeix un fil vermell que connecta els que estan destinats a trobar-se.
Fil vermell, no, cable vermell. I el que et connecta és a la vida, que no pots parar de riure. Oblida't del fil vermell. Res millor que la comèdia Corta el cable rojo.
Compra les teves entrades per la segona temporada a teatropolo.com.
Vine a gaudir de l'autèntic rodizio al nou restaurant Brasa i Lenya del centre comercial Ànec Blau. Les millors carns a l'espasa rostides amb suc i servides a taula sense límits pels nostres mestres xurrascaïros. Viu l'experiència rodizio als 5 restaurants de Brasa i Lenya a Barcelona. Més info a brasailenya.com. Passió pel rodizio.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el Pla Renove de Sonpura i descobreix un nou descans.
Sonpura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Sonpura a les millors botigues especialitzades.
Del 12 al 23 de juliol, el ballet de Kiev torna al Teatre Tívoli amb Llac dels Cignes. Vine i gaudeix d'un espectacle solidari. Destinem 2 euros de la teva entrada a ajudar els refugiats de la guerra d'Ucraïna, en col·laboració amb la Creu Roja. No et perdis aquest clàssic, el Llac dels Cignes al Teatre Tívoli. Aconsegueix la teva entrada a balanaenviu.com.
Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres 4 exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso, what else?
Compro uns croissants i escolto... olora com a França. França farà olor de croissant? I si és així, normal o de xocolata?
Sí, veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros i trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge...
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a Mas Vision Ponés.
Renovar. Més fàcil. Actualitzar.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Polls, què tal?
Molt bé, vinc a explicar-te per què t'has de fer de Legalitas.
Ah?
Perquè pots consultar els seus advocats per telèfon o per internet sobre qualsevol assumpte, un contracte, una reclamació, fins i tot una herència o un divorci, i et preguntaràs, però com funciona? Doncs saps els centres mèdics on, segons el que et passa, et deriven a un metge especialista o a un altre? Doncs Legalitas igual, després d'escoltar la teva consulta, et passen amb un advocat expert en el teu cas. Laboralista, fiscalista, el que necessitis, ja saps. Fes-te ara de Legalitas trucant al 900-100-608 i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis.
Hola, Bertoli.
Hola, què tal?
Molt bé.
És que s'ha d'anar ben assessorat a la vida.
Clar.
Jo, mira, ara anirem al diàleg, però...
Ben assessorat i ben ensenyat, perquè, clar, has vingut aquí i has dit de què va. Dic, bueno, des de les 6 del matí que vaig explicant de què va la pel·lícula...
És veritat.
És que jo tinc una... Fa molta por, dic, home, és una pel·lícula d'atenció. Diu, doncs no puc portar la meva tieta al cine. Dic, no la pots portar, per què?
Perquè és a Netflix.
Perquè la fan només
ho
a Netflix.
Ho sé perfectament, però, a veure, un momentet. Jo he estat un matí que he buscat molts talls del diàleg que no he trobat. He lluitat contra la son i me n'he sortit com he pogut, i llavors jo us anava a explicar trucs per dormir millor les nits d'estiu, les nits tropicals a Barcelona. Jo, per exemple, em dutxo amb aigua fresqueta Val?
Això està bé.
No s'ha de... Algú t'ho pregunta?
No s'ha de gastar gaire aigua perquè els embassaments estan a un 30%, els de les conques internes, per tant, precaució, però una miqueta de fresqueta. Llavors, et poses, si tens l'aire, me'l poso 10 minuts a l'habitació perquè baixa la temperatura, i llavors, quan em poso al damunt del llit, que està fresquet, doncs vas obrint, això ho vaig veure en un documental de la 2, com els llangardaixos, vas obrint una cama i la cama i el braç oposat, i el vas aixecant un i l'altre, com és com fer gimnàsia, saps? I llavors va corrent l'aire per la panxa i, escolta'm, ni tan mal, saps?
M'ho estic imaginant.
Sí, i és la manera que tinc per subsistir i passar la calor.
Jo crec que no l'has convençut, en el Jordi?
No.
Realment no l'he convençut. Moments,
va, que sempre aprofitem els talls del dia i avui hem tingut un moment complicat a quarts de 8 del matí.
Molt, però que molt millor.
I arribarem a 7:45 amb el Santify per escoltar la cançó que ens proposa el líder de Love of Lesbian, Santi Balmes.
Hola.
S'ha penjat l'ordinador.
Ah, bon dia, amics i amics.
Molt bon dilluns, tinguem catalans i catalans.
Ai, que ver, menudo lío.
Hi ha hagut un acoplament interessant en quan s'ha recuperat l'ordinador. I després d'aquesta matinada tenim un tall del Tu diràs amb l'Aleix Pellicer, que ha acomiadat el programa fent un nou nomenament a la ràdio.
Oh, sí?
Per la paciència, per l'esforç i per la feinada que han fet durant aquests 11 mesos. Gràcies al cap d'esports de RAC1, Joan Jopallàs.
¿Cómo dice que no le escucho?
Gràcies al cap d'esports de RAC1, Joan Jopallàs.
No me declaro de res de lo que diu.
Bueno, demà... Serà l'endemà del debat que avui protagonitzaran Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, que demà ho comentarem amb el Toni Aire, amb la Lola García, el Joan López Alegre, el Bernat Adéu i l'Anton Losada. I demà parlarem d'una pel·lícula que es diu Esperando a Dalí, dirigida per un català, David Pujol. I demà, una exposició magnífica a Barcelona de TV Boy. Demà, TV Boy, aquí, al món.